I vinga, anem a saludar la recta final del programa, la Ruth Casavella. Molt bon dia, Ruth.
Bon dia, què tal? Com esteu?
Que avui ens torna a completar, fantàstic, avui ens torna a completar el tema del qual parlàvem l'altre dia, que era aquelles jornades de la Clau, on sí, tu vas parlar molt d'arquitectura i art, no?
Sí, la Clau és un curs que fem d'introducció a la història de l'art al Centre d'Art, al CAE. El fem, el portem a terme a diverses persones que expliquem diversos temes. En aquest cas, en aquesta edició, jo he parlat de l'arquitectura, de la història de l'arquitectura. Vaig fer una primera sessió on vaig tractar diversos temes, des de com sorgeix l'arquitectura en el context de la prehistòria, les grans piràmides d'Egipte, també doncs, vaig parlar de temples tan coneguts com el Partenó d'Atenes o el Panteó de Roma, i després vaig fer una breu pinzellada al romànic i vaig acabar amb les catedrals gòtiques. I el proper dia 5 de novembre continuaré doncs, aquest breu repàs per la història de l'arquitectura i faré com una segona part i començaré amb els palazzos del Renaixement i acabarem els gratacels. I avui et voldria fer una pinzellada doncs, d'aquesta sessió de la Clau que faré, com et deia, el 5 de novembre a 8:15, però abans em deixes parlar d'una altra cosa.
I tant, el que vulguis, ja ho saps.
Si teniu nens de 6 a 11 anys i voleu que passin unes bones vacances de Tots Sants, al CAE estem preparant tallers.
És veritat.
Sí, del dilluns 28 al dijous, dia 31 d'octubre.
Ho tenia obert aquí.
Sí, de 4:45 a les 6 tenim aquests tallers que estan relacionats amb el món dels fantasmes. Uh-huh. Parlarem de la llegenda de l'holandès errant, del Casper, del caçafantasmes. Són uns tallers per nens de 6 a 11 anys, el preu són 12 euros i si esteu interessats, com sempre, a trucar al Centre d'Art al 80-2255 i fer la reserva.
Mm-hmm. Per infants de 6 a 11 anys, sí. Places limitades, atenció, sí. I l'horari de 4:45 de la tarda fins a les 6.
Sí, a més l'últim dia fem un berenar, o sigui que està bé. Mm-hmm. Després també et voldria comentar una cosa, que cap de setmana van ser les jornades de vidre.
Cert.
Tot un seguit d'activitats vinculades amb aquest material que és tan fràgil i alhora tan potent, uh-huh, perquè s'hi poden fer de tot. I aquestes jornades de vidre que van passar aquí a Escaldes el 19 i el 20 d'octubre tenen com a testimoni, deixen doncs, una activitat que és l'exposició dels treballs d'aquests vidriers, d'aquests artistes que, uh-huh, treballen d'una manera excepcional al vidre, i tots aquests treballs els podeu veure al Centre d'Art, és a dir, que ara actualment al CAE, si vens, a part de les maquetes, a part de les escultures, pots veure a la meitat de la sala d'exposicions els treballs dels alumnes del taller tèxtil, uh-huh, i al fons de la sala hi ha un espai, jo et diria que quasi oníric.
Sí, que és veritat, eh? Estic veient fotos i és xulíssim, eh?
És molt xulo el que ens han portat diversos vidriers, tant catalans com d'Espanya, com de França i altres països, que dius, però com ho fan per treballar d'aquesta manera al vidre? Tens propostes molt sorprenents. Uh-huh. Jo de totes, si em permets, em quedo amb una d'un senyor argentí que la seva feina, la seva tasca és anar reciclant, anar recuperant, anar restaurant vidrieres antigues, sobretot modernistes, per tot Catalunya, i sobretot em deia que treballava per la zona de Barcelona, el Maresme, uh-huh, etc. Llavors, amb les restes que li queden d'aquestes rehabilitacions de vitralls, ell fa la seva obra.
Carai.
I la seva obra té aquest matís, aquest aire així decimonònic, modernista, i és una passada, és increïble. La gent quan ho veu, uh-huh, es queda tan sorprès.
Mira, estava repassant ara les fotos i una activitat que es va fer a la plaça Coprínceps,
sí,
em sembla,
correcte,
que és, de vidre bufat.
Sí, el Ferran Collado.
M'ha recordat que on hi ha molta tradició de vidre bufat és a Mallorca. I jo recordo que, bueno, ja he dit que una part de la meva família és mallorquina, i recordo que abans, quan érem petits, doncs hi anàvem cada estiu uns dies, no?, a veure la família que hi havia allà.
Sí.
Doncs havíem de creuar tota la illa, arribàvem a Palma, o amb cotxe o amb barco, si anàvem en cotxe, si portàvem, sí, el cotxe, i si no, amb avió, i havíem de creuar tota la illa per anar fins a on estava la parentela. I entre Palma i el lloc on hi havia diversos indrets on feien vidre bufat,
uh-huh,
però és que vull dir, eren fàbriques que estaven en marxa, no? Però tenien uns recorreguts per visitar. Jo recordo de tant en tant anar-ho a veure quan era molt petit i era absolutament màgic.
O sigui, el fet de com transformen la sorra en vidre.
Una passada, una passada. I com bufen, i com li donen una forma, i com una cosa incandescent, que és un pegote que està al darrere d'una mena de bufador molt llarg, doncs resulta que acaba sent una obra d'art, però davant teu.
Estic totalment d'acord, i com deies, aquest cap de setmana a la plaça Coprínceps, el Ferran Collado, que és aquest artista que té doncs també una gran capacitat de comunicació, va ensenyar a tothom que es volia apropar doncs com es transforma la sorra doncs en vida. I també tenim obres d'ell a l'exposició. Són unes peces que tu les veus de llum i dius, això són extintors. Són extintors fets amb vidre. I tenen, si els mires, la mateixa textura com si fossin extintors, però són extintors de vidre. És al·lucinant, eh? És increïble doncs com treballen, com manipulen doncs aquest material. Doncs jo sí que volia fer-te aquest apunt, perquè si algú està interessat, a més tenim una obra realitzada pels Vitriòlics, que són dos artistes d'aquí del país, la Maite i el Carlos, que han fet una obra que reflexiona sobre el tema dels immigrants, sobre el tema dels refugiats sirians que travessen el Mediterrani amb tanta dificultat i que per desgràcia molts d'ells doncs hi moren. I ens han fet un treball en vidre sobre aquesta temàtica, i dir-te que si vens a l'exposició, qualsevol dels oients ve a l'exposició, pot donar diners en aquesta obra. Es poden, hi ha una urna per deixar diners que aniran destinats, es portaran a Open Arms. Molt és bé. A dir, tens la part artística però també la part solidària. I aquesta obra jo m'hi estic fixant, a més està posada d'una manera, hi ha com una petita instal·lació amb elements sonors, terra, impacta. Àlex, és d'aquestes obres que entres...
Sí, sí, que no, i... no et deixin diferent, no?
No. No, i pertorba, et deixa mal cos. Sí, és, ara hi soc i et fa, no sé, malestar.
Molt bé. Doncs explica'm una miqueta això de
els gratacels. Sí, no, estem parlant de l'exposició i no t'he fet cap esment a la sessió doncs, de la clau. Jo el que et deia és que la segona part el que em volia centrar era en els palazzos del Renaixement, sobretot la ciutat de Florència, és una ciutat amb molta potència econòmica en el context del segle XIV, i això permet que es desenvolupi una gran arquitectura, una arquitectura basada en les fórmules de l'antiga Grècia i de l'antiga Roma, i s'aplicarà amb els palazzos on vivien les grans famílies com els Medici, i un dels palaus més importants d'aquesta revolució arquitectònica que suposa el Renaixement és el Palazzo Medici Riccardi. Està molt a prop del Duomo de Florència, el pots visitar, a més a dins hi ha una biblioteca d'aquestes xules amb manuscrits importants, té un pati a partir del qual s'organitza doncs tot el palau, i la façana d'aquest palau reflexa el que és l'arquitectura del Renaixement, clàssica, ordenada i basada en la proporció. Què dius? No estic per arquitectura civil, no m'interessen els palazzos. Has d'anar al Duomo de Florència, sobretot fixar-se a la cúpula, una cúpula immensa que va dissenyar, que va pensar un home, un humanista, una persona d'aquestes que estava interessada en tot, com és el Brunelleschi. El millor per descobrir doncs la particularitat d'aquesta cúpula és pujar-hi. Has d'agafar oxigen, perquè no sé quants esgraons són, jo quasi no arribo dalt de tot, em va costar, i dius, això seria els dos elements bàsics de l'arquitectura del Renaixement. Que no m'interessa el Renaixement, que tu dius, jo sóc un home de corbes, doncs arquitectura del barroc. Si parlem d'arquitectura del barroc, jo ja t'he citat en altres ocasions dos grans arquitectes, Bernini, que signa acaba el Sant Pere del Vaticà, i el seu enemic, el seu arxienemic...
També en parla l'altre dia, sí.
...que és el Borromini. Pots triar entre un i l'altre. Jo, personalment, em sembla que se'm va notar que em quedo amb el Borromini.
Amb el deixeble, sí.
Bueno, era diferent. Pensa que el Borromini tenim dues coses en comú. sempre anava de negre i tenia aquest punt melancòlic, que també saps que és un tema que m'interessa.
Ja no calia ni que diguessis massa quin havies preferit, eh?
Si dius, no vull arquitectura barroca, jo sóc un home de rectes, doncs t'has de fixar en l'arquitectura neoclàssica. El neoclassicisme és un moviment artístic que es dona al segle XVIII per tota Europa i en part surt per dos motius. Com a resposta de dir prou de barroc, prou de rococó, i també perquè es descobreixen les ruïnes de Pompeia. Pompeia és aquesta ciutat romana que va quedar totalment destrossada, sepultada sota les cendres del Vesuvi. A tu et pots imaginar com els arqueòlegs descobreixen Pompeia, posen les botes, clar, i es posa de moda Roma entre tots els intel·lectuals europeus. Uh-huh. Producte d'aquesta descoberta, doncs, tenim el neoclassicisme. I un dels exemples més importants d'arquitectura neoclàssica, el Panteó de París, uh-huh, on tenim enterrats, doncs, diversos personatges famosos, doncs aquest edifici respon a aquestes línies rectes inspirades en l'antiga Grècia i en l'antiga Roma, que és, doncs, el neoclassicisme. Jo a la sessió, doncs, en parlaré en més detall i també faré un repàs de lo que és l'arquitectura del segle XIX. Que al segle XIX hi ha de tot, eh? Que dius, ai, m'agrada el neogòtic, parlaré del el Parlament d'Anglaterra. Ai, a mi m'agrada més el moviment de les arts en graf. Doncs també en parlarem d'aquest moviment que va desenvolupar el William Morris. I també citarem com la revolució industrial va sacsejar totalment l'arquitectura amb l'aplicació de nous materials, uh-huh, com el ferro o el formigó armat. Un exemple de l'arquitectura de ferro és la famosa Tour Eiffel de París.
I tant.
I per acabar, gratacels. Conseqüència de l'ús d'aquests nous materials permet que els edificis creixin en alçada i hi hagi un nou plantejament de l'urbanisme, de l'espai urbà, i es creïn aquests edificis de gran alçada que sobretot, doncs, sorgeixen als Estats Units. No a Nova York, com tothom es pensa, la ciutat pionera dels gratacels va ser Chicago, on diversos arquitectes s'agrupen entorn de l'escola de Chicago i diuen hem de créixer cap a alt, cap a amb alçada, no amb horitzontal. Uh-huh. Aquestes idees que sorgeixen, com et deia, a Chicago, es desenvolupen, s'apliquen a Nova York i de Nova York a tot el món. I continuem, doncs, ara, encara ara, doncs, amb aquesta obsessió d'intentar gratar el cel. Escaldes mateix és un exemple amb la construcció, amb la projecció d'aquestes torres que tindrem en breu a la zona central d'Escaldes. Mm-hmm.
Home, ja, la punxa de Caldea ja ho era, eh? Una mica, no?
Jo crec que sí, però Caldea, doncs,
ja feia pessigolles, eh?
I responia a altres elements.
Mm-hmm. Però ja feia pessigolles, eh? Una miqueta al cel,
sí,
no?
Bueno, no sé si les noves torres, no, no sé quina alçada tindran, tu saps.
Doncs no, la veritat em sembla que eren 20 pisos.
O sigui, però més petites que Caldea.
Sí, serien, entenc que, jo què sé, deu ser 20 pisos que deuen ser 50 metres, 40 i pico, 50
Déu
metres.
Déu-n'hi-do, no? Uh-huh. I un apunt final, si em permet.
Sí.
Jo, la xerrada l'acabo amb gratacels, uh-huh, però la vaig començar amb sigurats mesopotàmics que tenien una obsessió, arribar al cel.
Ah, mira.
És a dir, acabo i començo amb el mateix concepte.
Ara que està molt de moda això de l'economia circular, tu fas la xerrada circular, no?
Ho faig sovint, intento, però en aquest cas no m'ha costat gens perquè és veritat, que aquesta obsessió de mirar cap a dalt, amb les diverses cultures, amb les diverses civilitzacions que s'han anat produint en el nostre petit món, totes hi miren, eh? Uh-huh. Per això hi ha piràmides a Egipte, per això hi ha piràmides a Mesopotàmia i per això hi ha piràmides a Amèrica. Totes responen a la mateixa obsessió.
I per això has fet la tria musical que has fet, amb la que ara mateix, doncs, entrarem, entenc, no? És ben fàcil.
Sí, si acaba un gratacels parlant de Nova York, i qui canta millor a la ciutat dels gratacels? Frank Sinatra.
La veu, sí senyora. Que vagi molt bé.
El mafiós, el marit de la Wagner.
I tant que sí, un petonet. Ruth.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Adéu.
I'm leaving today. I want to be a part of